Molt bon dia, fora de les maniàtics. Què tal tot? L'equip al complet del programa ha pogut superar el síndrome post-vacances per tornar a classe i per preparar un nou interessant fora d'hores. Des del programa dels estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, us volem agrair la vostra fidelitat, fins i tot durant la Setmana Santa, superant les nostres pròpies proeses. Desvetlleu les vostres penes i pareu orella. Aquests són els assumptes que avui tractem. El llibre que caracteritza les llengües minoritàries d'Europa i que recentment ha presentat un exalumne de la universitat. Els mitjans que posa l'Autònoma per aconseguir que el campus sigui un lloc segur amb el mínim nombre de robatoris. Les pràctiques que realitzen els estudiants de la Facultat de Dret de la Universitat, que són simulacions de judicis. Però per començar, us proposem la recerca que està fent l'Autònoma sobre conservants naturals. En concret, l'equip d'investigació està desenvolupant la salaó dels aliments al buit. És un tema de l'Arturo Zarrón.
S'imagina que els aliments es conservaren amb sal i no gràcies a conservants i altres substàncies que no són naturals? Doncs aquesta tècnica està desenvolupant-la un equip d'investigadors del Centre Especial de Recerca de la Planta de Tecnologia dels Aliments de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tot perquè la sal influeix i ajuda en la conservació del que mengem. El procediment ideat entre l'Autònoma i la Universitat Politècnica de València no és nou, ja que els nostres avantpassats ja posaven el menjar en sal. La novetat que porta l'equip encapçalat pel doctor Bonaventura Guamis és la salaó dels aliments al buit. La professora de Tecnologia dels Aliments, Victòria Ferragut, que forma part del grup d'investigació, ens detalla en què consisteix la salaó al buit.
Bàsicament constituye un mecanisme per el qual se disminuye l'activitat de l'aigua, es decir, la disponibilitat d'aigua para el crecimiento de los microorganismos y, por lo tanto, bueno, pues el impedimento del desarrollo de los microorganismos hace que se conserven els aliments durant un període molt més llarg.
Aquest procediment és antic i el feien servir fins i tot els romans. Amb la sal s'han conservat el pernil, el bacallà o les anchoves. Primer ajudaven a la curació i després a la maduració. Abans, per salar de mode eficaç un manxec d'entre 3 i 4 quilos calia un mes. La sal començava a fer l'efecte en la superfície de l'aliment i a poc penetrava fins a arribar a dins. A més, el formatge madurava malament perquè tenia poca sal en l'interior. Però quan es volen conservar els aliments durant un cert període de temps, el que es fa és inactivar els microbis. La prova que han desenvolupat els científics de l'Autònoma s'ha fet en formatges i tracta de controlar el metabolisme dels microbis, és a dir, que la sal es distribuïsca de manera homogènia per tot el producte. Ara, la sal, que ajuda a controlar el creixement de microbis i fa disminuir la quantitat d'aigua a l'interior dels aliments, està molt millor distribuïda. D'aquesta manera s'evita aquell formatge que per fora està salat, però per dins està massa humit i té poca sal.
És un mètode molt antiu. El mètode, este mètode se llama nuevo porque sencillamente porque es un procedimiento actualizado que consiste básicamente en aplicar una presión de vacío cuando el alimento poroso es sumergido en un líquido, ya sea sal, salmuera, básicamente constituido por agua y sal, o bien un jarabe constituido por azúcar y agua.
Els avantatges de salar amb la impregnació al buit són molts. Per exemple, disminueix l'espai que les indústries de formatges dediquen a la salaó. Victòria Ferragut.
Actualmente, en las queserías, las zonas que se dedican, el espacio que se dedica al salado de los quesos es enorme, porque son piscinas, realmente. Y dependiendo de las características del queso, muchos quesos tienen que estar sumergidos más de un día, a veces semanas, si son de grandes dimensiones. Por lo tanto, ahí se está inmovilizando una gran cantidad de salmuera en un espacio enorme y durante días.
A més d'estalviar-se aquest espai, encara hi ha més aspectes positius.
Tiempo, en espacio, en calidad, porque se teóricamente también vamos a controlar de alguna manera todos los procesos bioquímicos que tienen lugar. También teóricamente, esto puede ayudar a controlar todos los vertidos, o sea que desde un punto de vista ecológico también tiene cierto interés.
Pero la salació al buit no només s'aplica al formatge. Els científics pensen que es podria provar en carns, ous, peix, fruites i fins i tot aliments precuinats. no hi ha cap límit, només fa falta un aliment porós. Encara que és ara quan aquests estudis s'han sortit a la llum, la planta de tecnologia dels aliments de l'Autònoma treballa des de 1992 en la Salaó d'Aliments al Buit. A més, participen des de fa 10 anys en projectes europeus per aplicar les noves tecnologies als aliments. El que ara esperen a tecnologia dels aliments és investigar per separat cada producte, dissenyar equips industrials aptes per al seu tractament i aprofitar així els avantatges que aporta la salació al buit dels aliments.
L'exalumna de la Facultat de Traducció i Interpretació de l'Autònoma, Àngela Cotano, ha presentat la seva obra Les llengües minoritzades a Europa, que és fruit d'un treball de carrera. El llibre analitza les més de 60 llengües que es parlen al vell continent i que pateixen restriccions d'ús. És un reportatge de la Sílvia Maristany i del Xavi Rossinyol.
L'Europa dels grans estats i de les cultures oficials amaga un teixit de llengües oblidades i de cultures que els països han ignorat.
Són llengües minoritzades, idiomes que tenen restringits els àmbits d'ús, encara que siguin majoritaris entre la població. És el cas del català, l'aranès, el gaèlic, el serbocroat i de gairebé 60 llengües més a tota Europa.
Tots els parlants de les llengües minoritzades han d'aprendre per força un altre idioma, perquè hi ha àmbits polítics i socials en què es fa imprescindible. Per això cal diferenciar les llengües minoritzades de les minoritàries, que són aquelles que parla poca gent, però que no tenen cap restricció ni política ni social.
L'exalumna de Traducció i Interpretació de l'Autònoma, Àngela Cotano, ha recollit totes aquestes llengües oblidades en el llibre Les llengües minoritzades a Europa, que publica l'editorial 3 i 4.
En la presentació d'aquest llibre, l'Autònoma, Cotano, va lamentar que els països amb una llengua estatal ni tan sols es plantegin portar a terme estudis com el seu.
Si coneixes una realitat i saps que com estan les coses, doncs el que pots fer realment és aprofundir-hi, no? Però si ho desconeixes, realment ja no tens nom ni per on començar.
La majoria de llengües minoritzades traspassen les fronteres estatals i aquest fet encara en fa més difícil la cohesió. De totes, les més nombroses són les romàniques, com l'occità, el gallec, el moldau i el cors.
Però no totes les llengües minoritzades són romàniques. Una llengua celta, el gaèlic irlandès, és la primera llengua oficial d'Irlanda, però a la pràctica només hi ha 260.000 persones que la coneguin prou. Els nens l'aprenen a l'escola i fins i tot fan estades a les zones d'Irlanda on la llengua pròpia encara té força, als comtats de Donegal, Kerry i Galway. La recuperació lingüística dels últims anys va lligada al naixement de mitjans de comunicació en irlandès. Han aparegut dos setmanaris escrits, moltes ràdios locals i un canal de televisió estatal, el Teilifes na Gaeilge.
El romaní és la llengua dels gitanos a Europa. La parlen entre 6 i 11 milions de persones a tot el continent. El gran problema del romaní és la fragmentació. Com que es parla a llocs molt llunyans, la llengua dels gitanos ha pres formes molt diferents. La varietat del romaní que parlen els gitanos a Espanya és el caló.
Als països escandinaus es parla una de les llengües més antigues d'Europa. És el lapó, o com diuen ells, el sami. Es parla a Noruega, Suècia, Finlàndia i part de Rússia. En resum, en uns 300.000 quilòmetres quadrats. Aquesta extensió tan gran ha fet que la llengua s'hagi fragmentat i que cada cop es parli menys. Es calcula que en l'actualitat només hi ha 60.000 persones que l'utilitzen habitualment. A més, el sami o lapó no disposa de reconeixement oficial en cap país.
L'occità és la llengua romànica minoritzada que més territori ocupa. S'estén per bona part del sud de França, per algunes valls del nord d'Itàlia i per la vall d'Aran, perquè l'aranès és una varietat de l'occità. La població que viu en aquest territori és de 13 milions de persones i es calcula que almenys el 10% pot parlar correctament la llengua d'oc. Altra cosa és, esclar, que la parlin habitualment. Des de 1945, l'Institut d'Estudis Occitans promou la llengua i la cultura occitana en l'ensenyament, la recerca, l'edició i la comunicació de masses. En els darrers anys, l'occità ha experimentat un cert creixement i cada cop hi ha moviments més actius en defensa de la llengua. Sobretot a França i a Itàlia, l'occità comença a perdre la consideració de llengua de segona categoria, tota una herència del jacobinisme francès.
Una de les llengües europees minoritzades que gaudeix de més bona salut és el català. El professor Carles Castellanos, prologuista del llibre d'Àngela Cotano, utilitza una imatge molt expressiva per descriure la situació de la llengua pròpia dels països catalans. El català, diu, és el borni, el país dels cecs. De fet, hi ha dades esperançadores. El català és la 12a llengua del món amb més presència a internet, però també hi ha situacions que fan veure el moment actual del català amb més preocupació. Per exemple, hi ha molt perill de fragmentació dialectal per les barreres polítiques dels territoris de parla catalana. Cotano és optimista i confia en la voluntat dels catalanoparlants.
El futur del català suposo que és una mica com el futur de qualsevol llengua. La llengua és el que els parlants vulgui que sigui, ni més ni menys. Vull dir, dependrà una mica de nosaltres el futur del català.
Des de 1975, amb la recuperació de la democràcia a Espanya, el català ha recuperat vitalitat social i presència pública a l'administració, als mitjans de comunicació i a l'ensenyament.
La Unió Europea ha declarat l'any 2001 Any Internacional de les Llengües. La Generalitat ja ha arrencat de les institucions europees alguns compromisos per augmentar la sensibilitat de les institucions pel català. Però pel camí s'han quedat gairebé 60 llengües que són l'exemple més clar de la pluralitat cultural del vell continent.
Estudis com el d'Àngela Cotano certifiquen una realitat evident. Europa és un mosaic cultural, però per preservar-lo cal augmentar l'interès per aquestes 60 llengües oblidades i ignorades que no són res més que 60 maneres de veure el món i la vida.
Fora d'hores. El programa dels estudiants de l'Autònoma.
Aconseguir un campus d'estudiants segur és un dels objectius de l'Autònoma. Per això, el centre compta amb diversos sistemes de seguretat que funcionen les 24 hores. Sobre la seguretat de la UAB ens parla la Kátia Casanejo en un reportatge que ens arriba amb les veus de la Sílvia Maristany i en Xavi Rossinyol. Ja se sap que als llocs on hi ha molta gent és fàcil que es produeixin robatoris. La gent que per una raó o altra roba acostuma a aprofitar els moments que hi ha aglomeracions per emportar-se alguna cosa. Una vedada del dependent i una hàbil maniobra del lladre permeten emportar-se aquests astuts delinqüents de tot. Ens sorprendríem de les coses amb les que algú ha sortit d'un supermercat, d'una llibreria o de qualsevol altre tipus d'establiment públic.
Jo tenia dos amigos que siempre que iban a un gran almacén, pues cogían un turrón de 1880, sacaban cada uno dos pastillas siempre, y así llegaron a juntar hasta ciento y pico, y después las vendían a mitad de precio. Y también robaban películas de Toy Story y de Pocahontas, que también las vendían a mitad de precio, incluso ya tenían compradores habituales. Y lo más raro que les vi yo robar a esa gente fue una vez mantequilla que la metieron en la manga y tuvieron que estar haciendo mucho tiempo cola en un supermercado y se les fue derritiendo. Aunque ellos decían que tenían un amigo que era muchísimo mejor que ellos, porque una vez robó un traje de neopreno se vistió, puso el traje y después se vistió normalmente y salió tan tranquilo por la puerta. Y ese mismo también otra vez robó una cazadora de motero. Entró con la suya vieja, se probó una, la otra la dejó en la percha y salió con ella, con la nueva, tan tranquilo por la puerta.
Per evitar robatoris a l'autònoma, la universitat disposa de diversos mecanismes de seguretat instal·lats a cada facultat. Un d'ells és el sistema d'alarmes nocturn. Gràcies a aquest sistema resulta impossible que algú es quedi a l'interior del centre quan les alarmes ja s'han connectat. A les nits, quan tothom s'ha anat, s'activen les alarmes i fins al dia següent no hi entra ningú.
Podria ser que algun estudiant o professor necessités quedar-se als laboratoris o a les aules per preparar algun treball, però en aquests casos és necessari que la persona interessada sol·liciti un permís per quedar-se allí, i això el faria responsable del que pogués passar dins i del material que pogués desaparèixer o espatllar-se.
Però, a més, a cada facultat hi ha un organisme anomenat superlogístic, que és el que s'ocupa de garantir la seguretat als centres en tot moment. El suport logístic està format per diversos treballadors, al capdavant dels quals hi ha un cap de suport. A la Facultat de Ciències de la Comunicació, la persona responsable del suport logístic és Trini Expósito, i és ella qui ens explica les funcions d'aquest organisme de seguretat i vigilància.
En principio, el soporte logístico se ocupa un poco de la vigilancia, pues de comprobar que los armarios estén todos cerrados, de que el material, las llaves, por ejemplo, con la noche cuando plegamos estén cerradas, que el edificio en sí quede todo cerrado y conectar todas las alarmas antes de que vengan lo que es la seguridad privada del campus.
El que més acostuma a desaparèixer a les facultats són aparells elèctrics, com càmeres, ordinadors portàtils o projectors, és a dir, material que fàcilment es pot vendre. Per intentar evitar al màxim els robatoris, cada professor es fa càrrec del material que hi hagi a les aules mentre estigui donant classe. Però resulta molt difícil i incòmode per al suport logístic i pels professors estar durant tot el dia pendents que tot estigui al seu lloc.
Una de les raons per les quals resulta impossible vigilar constantment el material és la quantitat de gent que entra i surt dels edificis. D'això ens en parla de nou la cap del suport logístic de la Facultat de Ciències de la Comunicació, Trini Expósito.
Uno de los problemas de seguridad en los edificios de la Autónoma es que hay muchas puertas de entrada y salida que no tienen un control exhaustivo de quién entra y quién sale por cada puerta. Además, nunca se ha detectado si son estudiantes, son profesores, espacios, ¿vale? Normalmente es gente de fuera que no tiene nada que ver con la universidad. Entonces es muy difícil de controlar con el volumen de personas que entran y salen del edificio.
Està clar que resulta difícil controlar tots els llocs en tots els moments. Per això, una altra de les funcions del suport logístic és advertir i avisar els professors i alumnes perquè tinguin molt de compte amb les seves coses i amb el material del centre. Un altre cop, Trini Expósito.
Solemos avisar más que nada a las personas que tienen alguna responsabilidad sobre los espacios donde ha pasado. Habitualmente, si son aulas, pues somos nosotros los que nos encargamos de llevar un control de las aulas. Si es en un despacho, pues aconsejamos a los profesores que cuando salgan cierren los despachos, que no dejen nada fuera. Yo incluso cuando voy a los lavabos y los estudiantes se suelen dejar los bolsos fuera, aviso que por favor no dejen el bolso fuera, que entren, tienen perchas dentro de las cabinas de lavabos para dejar el bolso dentro, porque hay mucha costumbre de que, claro, en un lavabo entran, cogen el bolso y salen. Entonces, solemos avisarlo normalmente a casi todo el mundo, depende de los casos que vayan pasando, intentamos concienciar a la gente de esto, de que hay muchos accesos, de que no es fácil controlar el volumen de personas que entran y que cada uno tiene que ser un poco responsable de su material o de lo que él lleva, ¿no?
Però tampoc no s'ha de dramatitzar tant amb el tema dels robatoris, ja que moltes vegades són els propis alumnes els qui tornen a consergeria llibres, bosses o qualsevol cosa que es troben pels passadissos, als lavabos o a les aules. Encara que hi ha alumnes que es mostren molt crítics amb aquesta qüestió. Escoltem un alumne.
M'han robat seguro, perquè nos roban sempre de todo. O sea, que seguridad en otros aspectos no sé, però el robatorio no es segura, porque te dejas cualquier cosa y te la roban sempre.
L'altra cara de la moneda són els que es mostren confiats. A la Facultat de Ciències de la Comunicació hi ha un quiosc totalment obert al públic i on robar es faria especialment fàcil. Tot i així, els propietaris estan convençuts que el seu negoci no necessita un control exhaustiu, ja que la confiança que tenen amb els clients és total. Així ens ho explicava un dels seus venedors.
Nosotros queríamos dar confianza al cliente, que más que clientes son gente que ves cada día, entonces es algo más que cliente el rollo que hay entre nosotros y vosotros, ¿no? Y supongo que al nosotros dar esta confianza a la gente también confiamos en que ellos confíen en nosotros y precisamente no nos roben. De la misma manera que siempre que nos piden alguna cosa para que les dejemos o fiado porque no tienen dinero también lo hacemos. Por lo cual yo consideraría que sería muy canallesco que nos robaran a nosotros.
A més del suport logístic de cada facultat, hi ha un servei comú de vigilància de l'autònoma. Es tracta d'una empresa privada que es dedica a vetllar per la seguretat de tot el campus. Té les seves dependències a l'edifici administratiu de la Vila Universitària i des d'allà controlen que tot es mantingui en ordre.
És precisament a la Vila Universitària on s'han donat els casos més sorprenents i les situacions més curioses. Escoltem alguns dels residents de la vila.
Era que estàvem aquí mirant la tele amb una companya i estàvem una mica adormides i de cop vam sentir com cops a la finestra. I la meva amiga es va posar a cridar perquè està una mica boja, Spiderman, Spiderman! Miro i veig un paio enganxat a les reixetes, no? I clar, llavors vaig anar de seguida a obrir la persiana, me'l vaig quedar mirant sense ajudar-lo a entrar perquè el pobre estava a punt de caure. Clar, llavors va entrar ell, no?, pels seus propis mèrits, i jo una mica un noi simpaticot i tal, i ens va invitar a una festa, però clar, jo em vaig quedar flipant de que un tio pogués pujar aquí dalt i pogués entrar a casa. Va ser molt fort, però va ser una experiència divertida, també és veritat.
Pues una noche se supone que estábamos las cuatro dormidas del piso y resulta que empezamos a escuchar ruidos, pero claro, como somos cuatro y siempre somos cuatro repartidas en dos habitaciones, pues siempre piensas que serán las otras. Y nada, y se levantó una compañera mía al lavabo, y porque estaba escuchando ruidos y muchas risas, y claro, se levanta al lavabo, se asoma al comedor, y había unos tíos allí con unos sacos de dormir, ahí en el salón, que se iban a quedar a dormir. Y nosotras, claro, nos quedamos paradas y, perdona, ¿a quién conoces? Y ellos, ay, pero que este piso no es el piso de Ángeles, y nosotros, no, aquí no vive ningún Ángeles. ¿Cómo puede ser si nos dio esta llave y entra, pero hemos entrado aquí, normal? Y no, y nada, se habían equivocado, en vez de 107, era 207, pero los tíos entraron allí con toda la facilidad del mundo. ¿Por qué? Porque la llave pues estaría mal codificada o tendría el código codificado igual que el de nuestro piso, pero los tíos entraron allí, vamos, y porque les dijimos que no era plan, que si no se quedaban a dormir allí y nosotros allí tan tranquilas.
La Vila Universitària són blocs d'apartaments on hi viuen unes 2.000 persones. Constantment, vehicles de Prosegur patrullen pels carrers de la vila. A l'hora de preguntar si la gent que viu allà se sent segura, trobem opinions per tots els gustos. Per exemple, tenim les opinions dels que estan convençuts que la Vila Universitària és segura.
Yo creo que es un sitio seguro más que nada por el lado que está, pero de todas maneras no, ocasionalmente no se ven muchos seguratas tampoco. Sí se ven a la hora de la fiesta que vienen ahí a tocar, pero bueno. No, se ven patrullando de vez en cuando, pero yo creo que por su aislamiento es un sitio bastante seguro.
D'altra banda, un percentatge molt elevat de gent que viu a la Vila Universitària pensa que molt segura no és.
És molt gran i per molts vigilants que hi hagi, mai donen l'abast a vigilar tots els que són de les plantes baixes, dels primers pisos, és molt fàcil entrar. Vull dir, a part aquí un dia a casa nostra se'ns va enfilar un noi pel balcó. Vull dir que igual que se'ls va enfilar, hagués pogut entrar. Vull dir que no ho sé, molt segur no és.
També n'hi ha que se senten segurs vivint aquí i atribueixen l'escassetat de robatoris, més que la vigilància i la seguretat que hi pugui haver, a altres motius.
Yo creo que más que nada, más que por la seguridad, es porque no hay nada que robar. Si en un piso estos hubiera cosas de valor, pues podrían entrar perfectamente. Las puertas dándoles una pata se pueden abrir, las ventanas de vez en cuando también fallan.
Aquestes són només algunes de les opinions que obtenim sobre la seguretat a l'autònoma. Els que dia rere dia veniu a la universitat o els que hi viviu, podeu emetre els vostres propis judicis.
Això és tot per avui, fora d'hores maniàtics. Tenim més temes per la propera setmana. Nosaltres seguim treballant en el reportatge dels bombers de l'Autònoma que ja us anunciàvem feia unes setmanes. Segurament parlarem, seguríssim, de la varietat de religions que es viuen a l'Autònoma, també del Servei d'Activitats Físiques de l'UAB, així com del Moviment de Resistència Global que prepara activitats alternatives a la cimera del Banc Mundial que se celebrarà a Barcelona d'aquí unes setmanes. Aquests i altres temes no ens perdeu de vista a Ràdio 4. Que vagi bé, adeu-siau.
Thank you.